després d'aquella cançó vam fer l'amor uns quants dies. No em diguis que no.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El govern aprova un paquet de mesures per facilitar el procés de regularització extraordinària d'immigrants. Un únic web centralitzarà la informació i els recursos disponibles. Es reforçarà més l'acompanyament als col·lectius vulnerables i es donarà formació específica per garantir l'atenció a la ciutadania. Tot plegat davant dels milers de peticions de documentació que afecten principalment els ajuntaments i que un dia més han generat llargues cues davant les oficines d'atenció ciutadana que s'han hagut de reforçar diversos municipis.
No, estamos aquí porque ni siquiera sabemos si nos van a atender ni nada, toca esperar que abran para poder que nos den información.
Estamos aquí para certificado de vulnerabilidad, estamos esperando aquí de a las noches, todos los días.
És dimarts 21 d'abril de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol aprova un nou pla estatal d'habitatge per als propers 4 anys. Sònia Kerr.
Compta amb un pressupost de 7.000 milions d'euros, xifra que triplica el de l'actual i reforça el caràcter permanent de l'habitatge públic a tot l'Estat. Ho destaca així la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
Que este plan, en lo que se refiere al parque público, lo que hace es que blinda el carácter permanente público de estas viviendas y que garantizamos que ni un euro de esta financiación que ponemos encima de la mesa va a ir dirigida a la especulación.
Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea debaten una proposta espanyola per trencar relacions amb Israel.
Una mesura per a la qual caldria la unanimitat dels 27 socis europeus i que podria rebaixar-se a represàlies comercials per generar més consens. La proposta té el suport d'Irlanda i Eslovènia.
Els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT no assisteixen a les negociacions amb educació i acusen el govern de mantenir-les bloquejades.
Aquesta tarda faran públic el resultat de la consulta als docents sobre les mobilitzacions de futur per continuar pressionant el govern. Es contemplen jornades de vaga general per territoris o aturades indefinides.
En cultura, la 50a edició del Festival Grec mira el passat amb ulls de present per imaginar el futur.
Grans noms i veus emergents es donen la mà en una programació amb 100 propostes que es repartiran per una 60a d'espais de la ciutat.
Avui també coneixerem quins són els 3 programes vinculats a mitjans locals i a aquesta casa, a la xarxa, que són finalistes als Premis Ràdio Associació. Els esports, el Girona vol fer un pas més cap a la permanència a la primera divisió de futbol, Joan Barberà.
El conjunt gironí rep el Betis a Montilivi a 9:45 de la nit. El tècnic madrileny Michel Sánchez recupera el jove Ricard Artero, que porta 3 anys sense jugar per les lesions.
I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. De moment la tranquil·litat impera una altra vegada a gran part de Catalunya, però la perspectiva és que tornin a canviar les coses en algunes comarques del nord del país. De fet, ja s'estan començant a inflar alguns núvols que acabaran deixant novament alguns ruixats i algunes tempestes. No seran tan extenses ni tan severes com les d'ahir. Per tant, no esperem que hi hagi les pedregades tan destacables que es van produir en algunes comarques, sobretot del nord de Catalunya. Però sí que encara algun ram serà intens de forma local al voltant de l'Alt Urgell, a la comarca de la Cerdanya, també al Berguedà, al Lluçanès, a Osona, al Ripollès i a la Garrotxa. Alguna gotellada arribarà fins a la Costa Brava i també algun ruixadet molt local hi haurà a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, més tranquil·litat aquesta tarda, vent que es tornarà a reforçar sobretot el Pla de Lleida i un ambient més propi de principis del mes de juny que no pas d'un 21 d'abril. Demà una situació amb alguns núvols matinals, 4 ruixats a la tarda al Pirineu, menys que avui, i una temperatura que fins i tot pujarà més que avui. N'estem pendents a la xarxa.
Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Generalitat assegura que Catalunya està preparada per gestionar la regularització extraordinària de migrants. Avui s'ha activat un paquet de mesures per acompanyar els que s'hi acullin, pel qual es posa en marxa una pàgina web que unificarà la informació. A més, s'habilitaran 50.000 places noves per aprendre català. Tot plegat davant doncs, de les milers de peticions que estan rebent els ajuntaments que ja han hagut de començar a reforçar els serveis d'atenció als immigrants per atendre-les. A Barcelona, el consistori ha posat en marxa 4 serveis integrals d'atenció per per tal d'agilitzar l'obtenció dels dos documents essencials, que són el certificat de padró i l'informe de vulnerabilitat.
També s'han reforçat els serveis jurídics d'estrangeria, les oficines d'atenció ciutadana i s'han posat en marxa espais de suport als barris. Fins ara han rebut 20.000 peticions d'informació.
I és que malgrat que el procés ja està en marxa, són molts els migrants que encara no disposen dels documents previs per formalitzar aquesta petició i que s'obtenen exclusivament als serveis municipals. Més de mig miler de persones han fet cua des de la matinada davant d'una d'aquestes oficines, en concret l'oficina d'atenció ciutadana situada a la plaça de Sant Miquel de Barcelona. I ha passat el matí l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Què necessiten?
Hola, Marta, bon dia. Doncs necessiten bàsicament l'informe de vulnerabilitat. Hi ha penjats per tot l'equipament municipal fulls informatius en els quals s'informa que a través d'un codi QR l'interessat pot deixar en línia les seves dades i obtenir el document que acredita la vulnerabilitat a partir de divendres vinent. Tot i això, els migrants insisteixen a fer cua i volen parlar directament amb els treballadors públics. Sense aquest contacte personal, no es queden tranquils i no marxen de la cua.
El documento de vulnerabilidad para poder hacer el arraigo. No, estamos aquí porque ni siquiera sabemos si nos van a atender ni nada. Toca esperar que abran para poder que nos den información.
Estamos aquí para certificado de vulnerabilidad, pero estamos esperando aquí de a las noches en todos los días.
Moltes de les persones que han fet cua ja disposaven del document del padró, però necessiten ara el de vulnerabilitat, i aquest, com a conseqüència de l'allau de peticions i problemes tecnològics en les últimes hores, no està disponible de manera immediata.
Cues que un dia més s'han repetit també a l'Hospitalet de Llobregat. Allà l'Ajuntament ha reforçat l'oficina d'atenció ciutadana de la Farga per atendre fins a 300 persones per hora.
Tot i que moltes persones han tornat a passar la nit al ras, el sistema ha estat més àgil que ahir.
Les entitats socials valoren positivament la regularització extraordinària i, de fet, la consideren imprescindible per garantir drets i vides dignes. Tot i això, coincideixen a denunciar mancances greus que poden comprometre l'eficàcia del procés.
Xavier Trabado, que és president de la taula del tercer sector, lamenta que les ajudes als ajuntaments i a les entitats socials per agilitzar aquests processos vagin amb tant de retard. Són declaracions d'aquesta casa.
És una llàstima que això que s'ha fet, diguéssim, en allò que depèn, o que són funcionaris de l'Estat, no s'hagi fet també pel conjunt d'ajuntaments i per les entitats del tercer sector.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ratificat la confiança en el seu cap de gabinet, Eduard Ribas, i demana als grups parlamentaris i als socis d'investidura que respectin la presumpció d'innocència.
El cap de gabinet del president figura com a investigat en una causa sobre contractes de l'Ajuntament d'Esparreguera. El passat gener, els Mossos es van personar al consistori per requerir documentació sobre contractes dels serveis de neteja viària i manteniment de l'espai públic. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la presumpció d'innocència i que es posi en valor que Ribas s'ha mostrat disposat a col·laborar amb la justícia.
El president ha ratificat la seva confiança respecte al seu cap de gabinet, per tant, res més a dir. Esperem que els grups parlamentaris, igual que en d'altres investigacions d'aquest tipus, doncs atenguin a la presumpció d'innocència, un, i segon, que valorin aquest ànim que ha expressat, i jo ho expreso com a portaveu, aquest ànim de màxima col·laboració per esclarir aquests fets, precisament en benefici del propi Eduard Ribas.
Ribas va deixar l'alcaldia d'Esparreguera per ser nomenat cap de gabinet de Salvador Illa l'agost del 2024.
Els socis d'investidura han reclamat la màxima transparència i contundència. Escoltem David Cid dels Comuns i Esther Capella d'Esquerra.
Si hipotèticament es confirmés que hi ha una implicació directa, no, d'aquesta persona, doncs evidentment hauria de dimitir. Ara mateix nosaltres desconeixem si això és així o no, perquè estem sobre secret de sumari, però per tant nosaltres, com sempre, que s'investigui, màxima contundència, màxima transparència, que s'arribi fins al final, que caigui qui hagi de caure.
Nosaltres, en aquests moments, no demanarem res en relació al senyor Ribas, sinó, en tot cas, el respecte a la presumpció d'innocència, i que quan hi hagi resolucions judicials, en el sentit que sigui, nosaltres ens pronunciarem. I, en tot cas, cada organització política té la seva manera de funcionar. No cal que els digui que Esquerra Republicana, doncs, ho fem de manera diferent.
No deixem la política, però anem ara fins a Madrid perquè el Consell de Ministres ha aprovat el nou Pla Estatal d'Habitatge per als propers 4 anys, fins al 2030. Un programa que compta amb un pressupost de 7.000 milions d'euros, xifra que triplica el de l'actual, i que reforça el caràcter permanent de l'habitatge públic a tot l'Estat. El pla no necessitarà el vistiplau del Congrés, entrarà en vigor automàticament i amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. El Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030 garantirà, entre d'altres coses, que els immobles que es comprin o aixequin amb fons públics mantindran la qualificació d'habitatge protegit amb caràcter permanent, no es podrà modificar, i inclou també mecanismes per assegurar que les adjudicacions es facin seguint sempre els criteris establerts. A més, el programa preveu més ajudes per fomentar la compra, el lloguer, l'emancipació juvenil i la rehabilitació. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
Vamos a basar y basamos nuestra actitud y nuestro trabajo fundamentalmente en dos actores. La construcción de un parque de vivienda público, asequible y protegido para siempre, y la de frenar cualquier tipo de acción dirigida a la especulación, de manera que protegemos el carácter social de las viviendas frente a cualquier otro fin.
Pel que fa al finançament, el nou pla estableix que les comunitats autònomes hauran de fer un major esforç inversor i assumiran un 40% de la despesa total prevista, davant del 25% del programa actual. L'Estat assumirà el 60% restant.
Passant 10 minuts a les dues, reunió avui dels ministres d'Exteriors de la Unió Europea sobre de la taula la proposta d'Espanya de suspendre l'acord d'associació amb Israel. Conjuntament amb Irlanda i Eslovènia, el govern espanyol ha demanat abordar la possibilitat de trencar les relacions polítiques i comercials amb l'executiu de Netanyahu.
Un punt per al qual caldria unanimitat dels 27 socis europeus. El ministre d'Exteriors ha fet aquesta crida als socis comunitaris a l'arribada al Consell Europeu.
¿Qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva de las violaciones sistemáticas del derecho internacional y de los derechos humanos que lleva Israel y que, por lo tanto, es el momento de enviar una señal fuerte de que no podemos mantener una relación como hemos tenido hasta ahora con un Consejo de Asociación si Israel no cambia su política?
Així i tot, Álvarez també ha explicat que Espanya està oberta a altres mesures de represàlia, com per exemple les comercials, que podrien generar més consens.
A poques hores perquè acabi la treva entre l'Iran i els Estats Units, encara no se sap si hi haurà una segona ronda de negociacions.
La delegació nord-americana encara no ha viatjat al Pakistan, on tindran lloc les converses, mentre que Teheran no hi ha confirmat l'assistència. El bloqueig de l'estret d'Hormuz i el material nuclear iranià es mantenen com els principals punts de fricció.
Doncs malgrat aquest bloqueig, les aerolínies garanteixen el subministrament de querosè i descarten que el conflicte causi anul·lacions aquest estiu.
D'altra banda, ha descartat cancel·lacions més enllà dels ajustos que es fan en funció d'elements com la demanda o l'evolució dels costos. Això sí, recomanen als viatgers que comprin els bitllets amb antelació per obtenir millors tarifes de cara a un estiu que en l'àmbit turístic arriba sacsejat per aquesta guerra.
Notícies en xarxa.
Tornem a Catalunya. El racisme i la discriminació LGTBI fòbica o de gènere per part dels cossos policials continuen sent un problema. Així ho recull almenys en la seva desena edició l'informe anual sobre violència institucional. L'elabora el Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia. Diego Mayor, bon dia.
Bon dia. La quantitat de persones que l'any passat van acudir al servei d'atenció d'Irídia per informar-se i denunciar presumptes vulneracions dels seus drets ha estat la xifra més elevada des del 2019, arribant gairebé a les 270. Entre les causes de discriminació més freqüents destaquen el racisme i la LGTBI-fòbia. Anaïs Franquesa, una de les autores de l'informe i advocada especialitzada en drets humans, reclama la necessitat de dades oficials per poder veure la magnitud real del problema.
D'aquestes persones que s'han dirigit a Irídia durant l'any 2025, 94 havien patit violència institucional. Això vol dir que són gairebé dues per setmana. I aquestes són les xifres d'Irídia. Com que no tenim xifres oficials, no podem saber fins a quin punt hi ha persones afectades a tot Catalunya.
Des d'Irídia també critiquen el mal funcionament dels mecanismes de prevenció de discriminació, abusos constants per part de les institucions i falta d'acompanyament a les persones afectades. Demanen reformes estructurals en tot el sistema per tal de poder recuperar la confiança en les institucions i l'estat de dret.
Els Mossos d'Esquadra han desplegat aquesta matinada un dispositiu a Lleida i Serós, al Segrià, per detenir els membres d'un entramat criminal implicat en el tràfic de marihuana i d'armes. Hi participen 200 efectius. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
En total s'han fet 7 entrades i escorcolls als dos municipis i s'han intervingut armes, diners i gran quantitat de munició metàl·lica i semimetàl·lica. A més de les 11 detencions, també s'han intervingut més d'un miler de plantes de marihuana. Un dels principals focus d'actuació ha estat el barri de la Mariola de Lleida, on s'han fet 3 detencions i s'ha trobat una plantació de marihuana en un soterrani, a banda de la intervenció d'armes. A la zona de l'Horta també s'han detingut 4 persones, segons ha informat la Paeria. El dispositiu ha inclòs entrades a immobles i naus industrials de les dues localitats i s'ha dut a terme amb agents de la DIC, la BRIM o l'ARRO, la Policia Científica, la Unitat Canina, Mitjans Aeris, de la Sala Central i de la Unitat de Seguretat Ciutadana. En alguns dels punts intervinguts també s'han desplegat tècnics de la Companyia de la Llum perquè els implicats en la trama tenien el subministrament punxat. El cas està sota secret de les actuacions.
Gairebé un quart de tres, els sindicats USTEC, professors de secundària i la CGT no han assistit a la mesa sectorial d'avui al Departament d'Educació perquè diuen no s'ha obert cap negociació nova sobre les millores educatives.
Els sindicats convocants de la vaga acusen el govern de mantenir bloquejades les negociacions. Aquesta tarda, USTEC, la Intersindical i la CGT faran públic el resultat de la consulta als docents sobre les mobilitzacions per continuar pressionant el govern. Precisament l'executiu ha aprovat avui l'increment del complement salarial específic inclòs a l'acord amb Comissions Obreres i la UGT. Són uns 850 euros que rebran aquest tercer trimestre amb un pressupost total de 134 milions. El Consell Executiu ha aprovat també les compensacions de 50 euros per nit per les sortides i colònies.
L'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs segueix amb preocupació l'evolució d'aquest conflicte davant la negativa dels docents a fer sortides com a mesura de pressió. Si no es resol, quantifiquen que en més del 50% de caiguda de reserves per part de centres educatius de cara al curs que ve. Olot FM, Gerard Puigdemont.
Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya lamenten que se'ls utilitzi com a moneda de canvi en un atzucac al qual no poden interferir. Asseguren estar al costat de les demandes i drets dels docents i demanen al govern que arribin a un acord, donat que ara com ara preveuen un curs 2026-2027 amb molta menys feina. També reivindiquen que les colònies escolars passin a estar incloses de manera formal al sistema educatiu. En parla Werner Esteller, vicepresident de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya.
Nosaltres el que reclamem és, a curt termini, departament, seieu a parlar, teniu un conflicte laboral que cal resoldre i cal atendre amb celeritat abans que no sigui massa tard, com a mínim pel nostre sector. I dos, que hi hagi un reconeixement explícit de les colònies escolars dintre del sistema educatiu, per no posar en risc en futur un model de país.
Asseguren que les colònies escolars representen el 80% de la facturació per a les cases de colònies i que si el conflicte entre docents i departament perdura i els mestres opten per no fer colònies, calculen tenir pèrdues de fins a 141 milions d'euros, similars als nivells registrats durant la pandèmia. Tot això podria suposar menys contractació de personal, tancament de cases de colònies i un perjudici per als proveïdors de les cases de colònies, sovint empresaris locals.
No deixem les comarques de Girona, ja que el Servei d'Emergències Mèdiques desplegarà demà el nou model de transport sanitari en aquesta regió sanitària. Preveu un augment de 81 ambulàncies, així com millores en la cobertura al territori. Girona FM, Pau Villafañe.
L'increment més important es produirà en l'àmbit del transport sanitari no urgent, que passarà de les 80 a les 152 ambulàncies, més 6 de nova creació que donaran suport al transport sanitari urgent i no urgent. Pel que fa al transport sanitari urgent, el nou concurs també incrementa en més de 60.000 les hores contractades a comarques de Girona i una de les novetats de les ambulàncies d'aquesta tipologia és que podran realitzar ecografies i analítica de sang in situ amb un resultat immediat. Jaume Heredia és el gerent de la Regió Sanitària de Girona.
Hem passat d'un model que venien dels anys 80-90 on prevalia l'escup en ran, que era recollir el pacient i traslladar-lo ràpidament. En el concurs del 2016 varen professionalitzar aquesta atenció i ara fem un pas qualitatiu que posa el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya a un alt nivell comparable als millors serveis d'emergències d'Espanya i, evidentment, d'Europa.
Heredia també ha volgut tranquil·litzar la població de Breda, que deixarà de tenir una ambulància fixa per situar-la a Hostalric, fet el qual el gerent ha volgut treure importància perquè la cobertura es podrà donar igualment i amb la mateixa qualitat.
Convertir l'eclipsi en la millor experiència possible. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Tarragona ha dissenyat un programa d'activitats a l'entorn d'aquest fenomen històric, que arribarà, recordem, el 12 d'agost. A la ciutat durarà 61 segons. Precisament, Tarragona serà un dels emplaçaments de Catalunya on millor es veurà. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El proper dia 29 d'abril s'ha organitzat un assaig a les 8:21. Serà el moment que el sol ocuparà la mateixa posició que el dia de l'eclipsi. S'ha dissenyat a més una campanya comunicativa i divulgativa per aconseguir que tothom estigui informat de la rellevància d'aquest fenomen. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, diu que l'objectiu és garantir la seguretat i oferir una programació que converteixi l'eclipsi en la millor experiència possible a Tarragona.
Volem apropar la ciència a tothom d'una manera accessible i emocionant. convertir la ciutat de Tarragona en un gran escenari de divulgació científica i d'una experiència única i col·lectiva.
El dia de l'eclipsi, el 12 d'agost, es farà de nit en sec, apareixeran estels i baixarà la temperatura durant 61 segons a la ciutat de Tarragona. Mentre duri la parcialitat, s'haurà d'observar amb ulleres homologades i només s'hauran de treure en el moment de la totalitat.
I és moment de repassar altres notícies d'avui. Els treballadors de les biblioteques de la Diputació de Barcelona comencen una vaga de 24 hores en protesta per les condicions laborals.
Avui s'han manifestat un centenar de persones i durant uns minuts han ocupat la seu del districte de Sants-Montjuïc. La plantilla denuncia horaris abusius, manca de conciliació i plantilles sota mínims. Avisen que a partir d'aquesta setmana podrien fer una vaga indefinida cada dissabte.
El metro de Barcelona posarà en circulació 138 trens per Sant Jordi i reforçarà el personal d'atenció, seguretat i neteja.
I és que és la jornada amb més usuaris de l'any. A la tarda l'oferta creixerà amb 29 trens més respecte a un dia feiner. Al vespre circularà una mitjana d'un 31% més de trens. Per contra, el servei de bus es veurà afectat per les restriccions de trànsit derivades de les activitats de Sant Jordi.
I s'han reobert dos carrils de l'AP7 a Santa Oliva en sentit Barcelona després de l'accident d'un camió que l'ha mantingut tallada bona part del matí. El camió volcat ja ha estat enretirat. Això sí, es manté el carril dret tallat de l'autopista per tasques de reparació i continua tallada al Vendrell. Es fan desviaments cap a la Nacional 340 i cap a la C32. Tres programes vinculats a la xarxa, aquesta casa, són finalistes als Premis de Ràdio Associació de Catalunya. Avui s'han donat a conèixer els nominats, que es lliuraran el pròxim 21 de maig a una gala a Barcelona que es retransmetrà en directe per la xarxa Més. D'entre els finalistes hi ha programes com Aquella nit al Tiffany's, una coproducció de la xarxa i Ràdio Capital de l'Empordà, també l'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca i les 6 de Ravensbrück d'Amunt FM. Judit Vallès.
Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital Empordà, l'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca i les 6 de Ravensbrück de l'Emunt són els tres finalistes del Premi a Millor Programa de Ràdio Local. El guanyador es coneixerà el pròxim 21 de maig en una gala on també se sabran els guanyadors del Premi a la Inclusió, el Premi d'Innovació i el Premi a Millor Podcast, una categoria nova que s'ha inclòs aquest any. Uns guardons que han batut rècord de participació amb 136 propostes, tal com ha explicat Neus Bonet, presidenta de la Ràdio Associació de Catalunya, que en aquest sentit també ha destacat la importància de les ràdios locals amb vocació de servei públic.
Hi ha molta gent que aposta per fer coses més o de servei públic, de proximitat a les emissores locals, o també de creativitat, de fer coses diferents, que es puguin tenir doncs, un nínxol de mercat determinat. En innovació, en inclusió també, s'estan fent molts esforços, sobretot a la ràdio local, en el tema de la inclusió, en donar visibilitat.
Això sí, el Premi a Millor Programa de Ràdio ja es coneix per unanimitat del jurat, la Renaixença de Catalunya Ràdio i també el del millor professional Xavier Bundó pel Via Lliure de RAC1. Pel que fa a les categories que no entren a concurs, destaquen les mencions d'honor a Jordi Basté, Pilar Sampietro, Carlos Losada i el projecte Signar IA, així com el reconeixement a la 2CAT.
I és moment per la cultura. La 50a edició del Festival Grec mira el passat amb ulls de present per imaginar el futur. Grans noms i veus emergents es donen la mà en una programació amb 100 propostes repartides a una 60a d'espais de la ciutat. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Del 29 de juny al 31 de juliol, el Grec tornarà a omplir la ciutat de teatre, dansa, música i circ. Enguany, en un 50 aniversari que la directora del festival, Letícia Martín, té molt present.
El punt de partida d'aquest Grec ha estat precisament aquest. Com fer que el present es serveixi per rellegir el passat i alhora per imaginar el futur.
Grans figures com Calixto Vieito amb la seva verdadera història de Ricardo III o Angelica Lidl amb Seppuku, el funeral de Mishima o el plaer de morir s'uneixen a noves veus com la sud-africana Ntando Chele que presenta Wastedland. La música també tindrà el seu espai en propostes com Les flors prohibides. Intèrprets com Clara Peya o Anna Andreu porten escena el disc del mateix nom. També la dansa amb Inventions versió 2026 de la companyia Malpelo. La celebració de l'aniversari es farà el 8 de juliol. Aquella nit, l'actor Mario Gas prologarà la projecció de 4 curts documentats vinculats amb la commemoració i la festa acabarà amb un concert.
I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona vol fer un pas més cap a la permanència a la primera divisió del futbol.
Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep el Betis a Montilivi a 2:15 de la nit després d'empatar al camp del Real Madrid i del triomf contra el Villarreal. Els de Michel Sánchez buscaran un altre resultat positiu que els apropi a l'objectiu de la salvació. El tècnic madrileny recupera el jove Ricard Artero després de 3 anys sense jugar per les lesions.
És molt important per ell i per nosaltres també. Ja entra en convocatòria i espero que aquest any jugui a nosaltres, perquè és un jugador que ha patit molt els últims 2-3 anys i necessitem donar-li aquesta alegria que es mereix. Molt feliç per ell i per l'equip també.
I el Barça rep demà el Celta, serà també a 9:15 de la nit, en una nova cita en què els blaugranes volen sumar els 3 punts per fer un pas més cap a un nou títol de Lliga. En la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha dit que vol renovar per entrenar l'equip amb el nou estadi construït i amb l'objectiu de guanyar la Champions.
This is my plan, of course.
És el meu pla, sí. Jo he dit que
this is 100% honest.
Això és 100% honest. Aquesta serà la meva última etapa a la meva carrera. I per mi, en aquest moment, tinc molt bones sensacions. És així. I sí, vull renovar el meu contracte, però no és ara el moment de parlar-ne perquè tenim un gran objectiu les properes setmanes.
I a la Lliga Femenina, el Barça serà campió demà si guanya el camp de l'Espanyol en partit avançat de la jornada del cap de setmana. El tècnic Pere Romeu ha manifestat que ho celebraran de manera elegant, tenint en compte que juguen a domicili contra el rival etern.
Som un equip elegant, som un equip agressiu, som un equip amb valors. Crec que confirmo que en cas de victòria farem una celebració digna de l'equip que som un equip elegant, amb classe i sense voler fer mal a Sant Canigó.
I en bàsquet, en el món de la cistella, setmana decisiva pel Barça a Europa, amb un primer partit avui a Caixa o Faix. Els blaugranes juguen al Palau contra l'Estrella Roja, al primer partit del play-in a partir de 9:15 del vespre. Els blaugranes buscaran un triomf per continuar vius en aquesta eliminatòria, i divendres jugarien o bé contra el Panathinaikos o bé contra el Mónaco.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
Un impuls.
Un refugi.
Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
I fer-se sentir.
Això és el que volem que sigui l'Alenada.
Ens acompanyes?
L'Alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Propostes en xarxa.
A la capital de la Garrotxa, cada primavera floreix un festival de dansa i arts vives que està directament connectat amb la natura, la societat i la cultura. Una celebració ben moguda. El festival que detecta el moviment del cos i del planeta no ha pogut esquivar la majoria d'edat. El sismògraf d'Olot arriba a la 18a edició. Ho podeu comprovar el cap de setmana del 23 al 26 d'abril a través de diverses propostes de dansa, circ, performance o passejos. I és que el fil conductor, la gran reivindicació d'aquest any, és el fet de caminar. Un fil que connecta les propostes d'una programació artística que dona veu als reptes socials i ambientals actuals. De fet, el paisatge és un element essencial d'aquest festival garrotxí. El paisatge físic, mental i també emocional, és a dir, aquell lloc on hi passen coses. Per això el festival se centra en el caminar com a acte poètic, però també polític. El fet de desplaçar-se per plaer, però també per necessitat. Anar d'un lloc a un altre per un motiu concret o bé moure's erràticament. Fins i tot dibuixar mapes amb el cos o prefigurar camins amb la ment. Si ho voleu posar en pràctica, ho teniu ben fàcil. Només heu de remenar entre les propostes d'arts vives d'aquesta edició del Sismògraf. En trobareu de sala i de carrer, hi haurà accions participatives, instal·lacions, espectacles internacionals i també peces en entorns naturals singulars. Del 23 al 26 d'abril, 18è Sismògraf a Olot. Més informació a sismografolot.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El govern aprova un paquet de mesures per facilitar el procés de regularització extraordinària d'immigrants. Un únic web centralitzarà la informació i els recursos disponibles, es reforçarà l'acompanyament als col·lectius més vulnerables i es donarà informació específica, per garantir l'atenció a la ciutadania. Tot plegat davant dels milers de peticions de documentació que afecten sobretot els ajuntaments i que un dia més han generat llargues cues davant les oficines d'atenció ciutadana, que s'han hagut de reforçar a diversos municipis.
No, estamos aquí porque ni siquiera sabemos si nos van a atender ni nada, toca esperar que abran para poder que nos den información.
Estamos aquí para certificado de vulnerabilidad, estamos esperando aquí de a las noches, todos los días.
És dimarts 21 d'abril de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol aprova un nou pla estatal d'habitatge per als propers 4 anys. Sònia Kerr.
Compta amb un pressupost de 7.000 milions d'euros, xifra que triplica el de l'actual i reforça el caràcter permanent de l'habitatge públic a tot l'Estat. Ho destaca la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
Que este plan, en lo que se refiere al parque público, lo que hace es que blinda el carácter permanente público de estas viviendas y que garantizamos que ni un euro de esta financiación que ponemos encima de la mesa va a ir dirigida a la especulación.
Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea debaten una proposta espanyola per trencar relacions amb Israel.
Una mesura per a la qual caldria la unanimitat dels 27 socis europeus i que podria rebaixar-se a represàlies comercials per generar més consens. La proposta té el suport d'Irlanda i Eslovènia.
Els sindicats USTEC, professors de secundària i la CGT no assisteixen a les negociacions amb educació i acusen el govern de mantenir-les bloquejades.
Aquesta tarda faran públic el resultat de la consulta als docents sobre les mobilitzacions de futur per continuar pressionant el govern. Es contempla en jornades de vaga general per territoris o aturades indefinides.
En cultura, la 50a edició del Festival Grec mira el passat amb ulls de present per imaginar el futur.
Grans noms i veus emergents es donen la mà en una programació amb més de 100 propostes que es repartiran per una 60a d'espais de la ciutat.
Avui també coneixerem quins són els 3 programes vinculats a mitjans locals i a la xarxa que són finalistes als Premis Ràdio Associació. Als esports, el Girona vol fer un pas més cap a la permanència a la primera divisió del futbol. Joan Barberà.
El conjunt gironí rep el Betis a Montilivi a 2:15 de la nit. El tenim madrileny Miguel Sánchez recupera el jove Ricard Artero, que porta 3 anys sense jugar per les lesions.
I ens fixem també en el trànsit perquè s'han reobert 2 carrils a l'autopista AP7 a Santa Oliva, al Baix Penedès, que ha estat tallada des de les 8 del matí per un accident en aquest punt entre una furgoneta i un camió volcat a la via. Ara encara continua tallada al Vendrell. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Fins ara, que bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, com bé dieu, l'última hora i l'última de l'autopista Passet és aquesta que comentava, o el camió ja ha pogut ser retirat i s'ha reobert la calçada Santa Oliva. Tanmateix queda el carril dret tallat per tasques de reparació de la calçada. Tanmateix en aquests moments d'impàs encara es manté tallada l'autopista en sentit nord a l'altura del Vendrell i continuen fent desviaments senyalitzats cap a la Nacional 340 i cap a la C32. En aquesta Nacional 340 també observem per càmeres que hi ha retencions entre Bellvell i l'Arbós en sentit nord i en sentit també Vilafranca. Blanca. Destaquem també un altre accident a l'autovia 2, a l'altura de Cornellà de Llobregat, que talla dos carrils de la calçada en sentit sortida, en sentit Martorell, i provoca 2 quilòmetres de retencions. De moment això és el més destacat, molta precaució.
I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. De moment la tranquil·litat impera una altra vegada a gran part de Catalunya, però la perspectiva és que tornin a canviar les coses en algunes comarques del nord del país. De fet, ja s'estan començant a inflar alguns núvols que acabaran deixant novament alguns ruixats i algunes tempestes. No seran tan extenses ni tan severes com les d'ahir. Per tant, no esperem que hi hagi les pedregades tan destacables que es van produir en algunes comarques, sobretot del nord de Catalunya. Però sí que encara algun ram serà intens de forma local al voltant de l'Alt Urgell, a la comarca de la Sardana, l'Anya, també al Berguedà, al Lluçanès, a Osona, al Ripollès i a la Garrotxa. Alguna gotellada arribarà fins a la Costa Brava i també algun ruixadet molt local hi haurà a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, més tranquil·litat aquesta tarda, vent que es tornarà a reforçar sobretot el Pla de Lleida i un ambient més propi de principis del mes de juny que no pas d'un 21 d'abril. Demà una situació amb alguns núvols matinals, 4 ruixats a la tarda al Pirineu, menys que avui, i una temperatura que fins i tot pujarà més que avui. N'estem pendents a la xarxa.
El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passa en gairebé 5 minuts a 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Generalitat assegura que Catalunya està preparada per gestionar la regularització extraordinària de migrants. Avui s'ha activat un paquet de mesures per acompanyar els que s'hi acullin, pel qual es posa en marxa una pàgina web que unificarà informació i s'habilitaran 50.000 places noves per aprendre català. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. El govern assegura que el procés de regularització engegat pel govern espanyol és molt positiu perquè obre la porta a drets i deures a persones que viuen a Catalunya i reduirà l'economia submergida. Per facilitar que la integració laboral i social sigui plena, se'ls ajudarà buscant los itineraris de feina i de formació. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que s'obriran 50.000 places més perquè aprenguin català a nivell bàsic.
Amb aquestes 50.000 noves places i amb els recursos que ja tenim, el que es fa és la valoració amb un certificat de que realment aquest aprenentatge hi és i que realment hi ha aquesta parla i aquesta escolta mínima del català. Les proves assimilables doncs en processos laborals, aquestes es produeixen en un procés ordinari, però sí que hi ha un certificat d'avaluació d'aquest aprenentatge.
El govern ha obert una pàgina web que centralitza tota la informació per regularitzar-se i aportarà els diners que facin falta als ajuntaments per ajudar-los, encara sense quantificar, i calcula que la regularització pot beneficiar unes 150.000 persones.
El govern espanyol valora positivament l'arrencada del procés, malgrat les cues. La ministra portaveu Elma Saiz ha agraït la feina dels ajuntaments per donar resposta a la sol·licitud dels informes de vulnerabilitat. També ha criticat la campanya del Partit Popular per boicotejar els tràmits des d'alguns consistoris. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. La portaveu del govern espanyol ha defensat el disseny del procés de regularització i ha destacat que ahir es van presentar 5.500 sol·licituds de manera presencial, un 70% a les oficines de correus i 13.000 de telemàtiques. Des de l'inici del procés ja s'han rebut 60.000 peticions. Després d'agrair el paper dels ajuntaments i entitats socials que tramiten els informes de vulnerabilitat, Saiz ha criticat el boicot d'alguns ajuntaments del PP per ralentir els tràmits.
El Partido Popular está solo y desdibujado en ese boicot que no se lo hace al gobierno, se lo hace a miles de ciudadanos que tienen derechos y que están ilusionados con este proyecto. Y afortunadamente son muchos más los ayuntamientos, los servidores públicos que tienen ese compromiso y que a pesar de esos dictados de Génova, racistas y xenófobos, están cumpliendo con su servicio público.
El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que no hi haurà cap persona amb antecedents penals que pugui optar a la regularització, en referència a la polèmica generada per l'enviament d'informació sobre aquest procés als immigrants que estan en presó preventiva.
Mentrestant, els ajuntaments han començat a reforçar els serveis d'atenció als immigrants per atendre els milers de peticions de documentació per a aquesta regularització. A Barcelona, el consistori ha posat en marxa 4 serveis integrals d'atenció per agilitzar l'obtenció del certificat del padró i de l'informe de vulnerabilitat. d'habitabilitat, que són els documents principals que es necessiten.
També s'han reforçat els serveis jurídics d'estrangeria, les oficines d'atenció ciutadana i s'han posat en marxa espais de suport als barris. Fins ara han rebut 20.000 peticions d'informació.
I és que, malgrat que el procés ja està en marxa, són molts els migrants que encara no disposen d'aquests documents previs per formalitzar la petició i que s'obtenen als serveis municipals. Més de mig miler de persones han fet cua des d'aquesta matinada davant de l'oficina d'atenció ciutadana a la plaça de Sant Miquel de Barcelona. I ha passat el matí allà l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, què necessiten?
Hola, Marta, bon dia. Doncs necessiten bàsicament l'informe de vulnerabilitat. Hi ha penjats per tot l'equipament municipal fulls informatius en els quals s'informa que a través d'un codi QR l'interessat pot deixar en línia les seves dades i obtenir el document que acredita la vulnerabilitat a partir de divendres vinent. Tot i això, els migrants insisteixen a fer cua i volen parlar directament amb els treballadors públics. Sense aquest contacte personal, no es queden tranquils i no marxen de la cua.
El documento de vulnerabilidad para poder hacer el arraigo. No, estamos aquí porque ni siquiera sabemos si nos van a atender ni nada. Toca esperar que abran para poder que nos den información.
Estamos aquí para certificado de vulnerabilidad, pero estamos esperando aquí de a las noches en todos los días.
Moltes de les persones que han fet cua ja disposaven del document del padró, però necessiten ara el de vulnerabilitat, i aquest, com a conseqüència de la llau de peticions i problemes tecnològics en les últimes hores, no està disponible de manera immediata.
Cues que un dia més s'han repetit també a l'Hospitalet de Llobregat. Allà l'Ajuntament ha reforçat l'oficina d'atenció ciutadana de la Farga per atendre fins a 300 persones cada hora.
Tot i que molta gent ha tornat a passar-hi la nit al ras, el sistema avui ha estat més fràgil que ahir.
Notícies en xarxa.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ratifica la confiança dipositada en el seu cap de gabinet, Eduard Ribas, i demana als grups parlamentaris i als socis d'investidura que respectin la presumpció d'innocència.
El cap de gabinet del president figura com a investigat en una causa sobre contractes de l'Ajuntament d'Esparreguera. El passat gener, els Mossos es van personar al consistori per requerir documentació sobre contractes dels serveis de neteja viària i manteniment de l'espai públic. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la presumpció d'innocència i que es pot posi en valor que Ribas s'ha mostrat disposat a col·laborar amb la justícia.
El president ha ratificat la seva confiança respecte al seu cap de gabinet, per tant, res més a dir. Esperem que els grups parlamentaris, igual que en d'altres investigacions d'aquest tipus, doncs atenguin a la presumpció d'innocència, un, i segon, que valorin aquest ànim que ha expressat, i jo ho expreso com a portaveu, aquest ànim de màxima col·laboració per esclarir aquests fets, precisament en benefici del propi Eduard Ribas.
Ribas va deixar l'alcaldia d'Esparreguera per ser nomenat cap de gabinet de Salvador Illa l'agost del 2024.
Els socis d'investidura han reclamat la màxima transparència i contundència en aquest cas. Escoltem David Cid, dels Comuns, i Esther Capella, d'Esquerra.
Si hipotèticament es confirmés que hi ha una implicació directa, no, d'aquesta persona, doncs evidentment hauria de dimitir. Ara mateix nosaltres desconeixem si això és així o no, perquè estem sobre secret de sumari, però per tant, nosaltres, com sempre, que s'investigui, màxima contundència, màxima transparència, que s'arribi fins al final, que caigui qui hagi de caure.
Nosaltres, en aquests moments, no demanarem res en relació al senyor Ribas, sinó, en tot cas, el respecte a la presumpció d'innocència, i que quan hi hagi resolucions judicials en el sentit que sigui, nosaltres ens pronunciarem. I en tot cas, cada organització política té la seva manera de funcionar. No cal que els digui que Esquerra Republicana, doncs, ho fem de manera diferent.
No deixem la política, però anem ara fins a Madrid perquè el Consell de Ministres ha aprovat el nou Pla Estatal d'Habitatge per als propers 4 anys, un programa que compta amb un pressupost de 7.000 milions d'euros, xifra que triplica el de l'actual i que reforça el caràcter permanent de l'habitatge públic a tot l'Estat. El pla, que no necessitarà el vistiplau del Congrés, entrarà en vigor automàticament i, a més, amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia. El govern assegura...
No és la crònica que volíem escoltar.
El Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030 garantirà, entre d'altres coses, que els immobles que es comprin o aixequin amb fons públics mantindran la qualificació d'habitatge protegit amb caràcter permanent, no es podrà modificar, i inclou també mecanismes per assegurar que les adjudicacions es facin seguint sempre els criteris establerts. A més, el programa preveu més ajudes per fomentar la compra, el lloguer, l'emancipació juvenil i la rehabilitació. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
Vamos a basar y basamos nuestra actitud y nuestro trabajo fundamentalmente en dos actuaciones: la construcción de un parque de vivienda público asequible y protegido para siempre, y la de frenar cualquier tipo de acción dirigida a la especulación, de manera que protegemos el carácter social de las viviendas frente a cualquier otro fin.
Pel que fa al finançament, el nou pla estableix que les comunitats autònomes hauran de fer un major esforç inversor i assumiran un 40% de la despesa total prevista, davant del 25% del programa actual. L'Estat assumirà el 60% restant.
En el capítol internacional, avui reunió dels ministres d'exteriors de la Unió Europea. A sobre de la taula, la proposta d'Espanya de suspendre l'acord d'associació amb Israel. Conjuntament amb Irlanda i Eslovènia, el govern espanyol ha demanat abordar la possibilitat de trencar relacions polítiques i comercials amb l'executiu de Netanyahu.
Un punt per al qual caldria unanimitat dels 27 socis europeus. El ministre d'exteriors ha fet aquesta crida als socis comunitaris a l'arribada al Consell Europeu.
¿Qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva de las violaciones sistemáticas del derecho internacional y de los derechos humanos que lleva Israel y que, por lo tanto, es el momento de enviar una señal fuerte de que no podemos mantener una relación como hemos tenido hasta ahora con un Consejo de Asociación si Israel no cambia su política?
Així i tot, José Manuel Álvarez també ha explicat que Espanya està oberta a altres mesures de represàlia, com per exemple les comercials, que podrien generar més consens.
I tot plegat a poques hores perquè acabi la treva entre l'Iran i els Estats Units. Encara no se sap a hores d'ara si hi haurà una segona ronda de negociacions.
La delegació nord-americana encara no ha viatjat al Pakistan, on tindran lloc les converses, mentre que Teheran no hi ha confirmat l'assistència. El bloqueig de l'estret d'Hormuz i el material nuclear iranià es mantenen com a principals punts de fricció.
Doncs tot i el bloqueig, les aerolínies garanteixen el subministrament de querosè i descarten que el conflicte causi anul·lacions aquest estiu.
D'altra banda, han descartat cancel·lacions més enllà dels ajustos que es fan en funció d'elements com la demanda o l'evolució dels costos. Això sí, recomanen als viatgers que comprin els bitllets amb antelació per obtenir millors tarifes de cara a un estiu que, en l'àmbit turístic, arriba sacsejat per aquesta guerra.
Els sindicats USTEC, professors de secundària i la CGT no han assistit avui a la mesa sectorial al Departament d'Educació perquè diuen no s'ha obert cap negociació nova sobre les millores educatives.
Els sindicats convocants de la vaga acusen el govern de mantenir bloquejades les negociacions. Aquesta tarda, USTEC, la Intersindical i la CGT faran públic el resultat de la consulta als docents sobre les mobilitzacions per continuar pressionant el govern. Precisament l'executiu ha aprovat avui l'increment del complement salarial específic, inclòs a l'acord amb Comissions Obreres i la UGT. Són uns 850 euros que rebran aquest tercer trimestre amb un pressupost total de 134 milions. El Consell Executiu ha aprovat també les compensacions de 50 euros per nit per les sortides i colònies.
L'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs segueix amb molta preocupació l'evolució d'aquest conflicte davant la negativa dels docents a fer sortides com a mesura de pressió. Si no es resol, quantifiquen en més del 50% la caiguda de reserves per part de centres educatius de cara al curs que ve. Olot FM, Gerard Puigdemont.
Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya lamenten que se'ls utilitzi com a moneda de canvi en un atzucac al qual no poden interferir. Asseguren estar al costat de les demandes i drets dels docents i demanen al govern que arribin a un acord, donat que ara com ara preveuen un curs 2026-2027 amb molta menys feina. També reivindiquen que les colònies escolars passin a estar incloses de manera formal al sistema educatiu. En parla Werner Esteller, vicepresident de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya.
Nosaltres el que reclamem és, a curt termini, departament, seieu a parlar, teniu un conflicte laboral que cal resoldre i cal atendre amb celeritat abans que no sigui massa tard, com a mínim pel nostre sector. I dos, que hi hagi un reconeixement explícit de les colònies escolars dintre del sistema educatiu, per no posar en risc en futur un model de país.
Asseguren que les colònies escolars representen el 80% de la facturació per a les cases de colònies i que si el conflicte entre docents i departament perdura i els mestres opten per no fer colònies, calculen tenir pèrdues de fins a 141 milions d'euros, similars als nivells registrats durant la pandèmia. Tot això podria suposar menys contractació de personal, tancament de cases de colònies i un perjudici per als proveïdors de les cases de colònies, sovint empresaris locals.
La Paeria de Lleida ha aprovat la pròrroga del contracte de neteja i recollida de residus per garantir el servei fins que es resolgui el recurs presentat per la nova concessió. S'hi ha donat llum verda amb els vots favorables del PSC, el PP, Junts i Vox, i amb les abstencions del Comú i d'Esquerra Republicana. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
El govern municipal ha tornat a defensar aquest dimarts que la feina amb el contracte de neteja i recollida de residus s'ha fet correctament i ha assegurat que la ciutadania ha d'estar tranquil·la per la taxa. Begoña Iglesias és la primera tinent d'alcaldia.
Perquè tots els ciutadans i ciutadanes estiguin tranquil·les amb la reducció de la seva taxa a les ordenances fiscals.
Des de l'oposició, però, hi ha grups que no ho veuen de la mateixa manera, com Esquerra Republicana, que ha encapçalat el to més elevat en aquest tema. La seva portaveu, Jordina Freixenet, manté que la forma jurídica no és la correcta i demana que no es menystingui el recurs presentat.
Agradaria que es llegissin el recurs que ha presentat aquesta empresa. Jo ho he fet. I que no el menystinguem, perquè sí que és cert que pot passar que en 3 o 4 mesos estigui resolt, però també pot passar que no estigui resolt i pot passar que s'estimi totalment o fins i tot que només s'estimi parcialment aquest recurs i que ens diguin, per exemple, que s'ha de tornar a fer la fase d'adjudicació.
Malgrat les crítiques, els republicans han canviat el sentit de vot anunciat i aquest dimarts finalment s'hi han abstingut. La resta de partits que hi han votat a favor ho han fet per la necessitat de garantir el servei, però també han demanat que retorni la pujada de la taxa de la brossa.
Un plenari de la Paeria que també ha aprovat la nova ordenança de civisme i de convivència. Una ordenança que prohibirà dur el rostre completament tapat a la via pública i a les dependències municipals.
Ho ha anunciat el mateix alcalde Félix Larrosa durant la presentació de la normativa en el ple d'avui i que s'aprovarà al juny si s'aconsegueixen els vots suficients. La prohibició del burca, recordem, va situar ja Lleida com a pionera a Espanya l'any 2010 sota el mandat d'Àngel Ros.
I anem ara fins a Cabrils perquè l'arxiu municipal de la localitat ha ingressat avui dues llibretes de senyes amb un alt valor històric, toponòmic i geogràfic per al municipi. Es tracta de senyes antigues de pescadors que servien per evitar que les barques embarranquessin. Un dels documents és del segle passat. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
Es tracta de dos documents, un datat a la dècada dels anys 20 del segle passat i un altre a la dels anys 60, on els pescadors anotaven on hi havia risc d'embarrancar a la mar i situant el lloc amb anotacions geogràfiques com els campanars, una església o el nom d'una muntanya amb el seu particular argot. El director del Museu d'Història de Cambrils ha volgut ressaltar avui que eren els sistemes que utilitzaven els mariners quan no hi havia ni GPS ni radars.
El que expliquen forma part d'un patrimoni immaterial que era la navegació per la mar de Cambrils sense aquests aparells que ara mateix deia el regidor, ni GPS, ni radars, ni res de res.
Les donacions ara s'investigaran a fons i s'estudiarà una toponímia que avui en dia ja s'ha oblidat o canviat.
I tres programes vinculats a la xarxa són finalistes als Premis de Ràdio Associació de Catalunya. Avui s'han donat a conèixer els nominats d'uns guardons que s'entregaran el proper 21 de maig en una gala que retransmetrà en directe per la xarxa Més. D'entre els finalistes hi ha programes com Aquella nit al Tiffany's, una coproducció de la xarxa amb Ràdio Capital de l'Empordà, o l'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca, així com Les 6 de Ravensbrück de Munt FM. Judit Vallès.
Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital Empordà, l'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca i Les 6 de Ravensbrück de Le Monde són els tres finalistes del Premi a Millor Programa de Ràdio Local. El guanyador es coneixerà el pròxim 21 de maig en una gala on també se sabran els guanyadors del Premi a la Inclusió, el Premi d'Innovació i el Premi a Millor Podcast, una categoria nova que s'ha inclòs aquest any. Uns guardons que han batut rècord de participació amb 136 propostes, tal com ha explicat Neus Bonet, presidenta de la Ràdio Associació de Catalunya, que en aquest sentit també ha destacat la importància de les ràdios locals amb vocació de servei públic.
Hi ha molta gent que aposta per fer coses més o de servei públic, de proximitat a les emissores locals, o també de creativitat, de fer coses diferents, que es puguin tenir doncs, un nínxol de mercat determinat. En innovació, en inclusió també, s'estan fent molts esforços, sobretot a la ràdio local, en el tema de la inclusió, en donar visibilitat.
Això sí, el Premi a Millor Programa de Ràdio ja es coneix per unanimitat del jurat, la Renaixença de Catalunya Ràdio i també el del millor professional Xavier Bundó pel Via Lliure de RAC1. Pel que fa a les categories que no entren a concurs, destaquen les mencions d'honor a Jordi Basté, Pilar Sanpietro, Carlos Losada i el projecte Signa IA, així com el reconeixement a la 2CAT.
I en cultura, la 50a edició del Festival Grec mira el passat amb ulls de present per imaginar el futur. Grans noms i veus emergents es donen la mà en una programació amb un centenar de propostes. A la ja anunciada òpera de Tres Rals inaugural s'hi afegeixen obres com La verdadera història de Ricardo III, de Calixto Vieito, o el concert Les flors prohibides. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Del 29 de juny al 31 de juliol, el Grec tornarà a omplir la ciutat de teatre, dansa, música i circ, enguany en un 50 aniversari que la directora del festival, Letícia Martín, té molt present.
El punt de partida d'aquest Grec ha estat precisament aquest. Com fer que el present es serveixi per rellegir el passat i alhora per imaginar el futur.
Grans figures com Calixto Vieito amb la seva verdadera història de Ricardo III o Angelica Liddell amb Seppuku, el funeral de Mishima o el plaer de morir, s'uneixen a noves veus com la sud-africana Ntando Chele, que presenta Wastedland. La música també tindrà el seu espai en propostes com Les flors prohibides. Intèrprets com Clara Peya o Anna Andreu porten escena el disc del mateix nom. També la dansa amb Inventions versió 2026 de la companyia Malpelo. La celebració de l'aniversari es farà el 8 de juliol. Aquella nit, l'actor Mario Gas prologarà la projecció de 4 curts documentats vinculats amb la commemoració i la festa acabarà amb un concert.
I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona vol fer un pas més cap a la permanència a la primera divisió de futbol.
Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep avui el Betis a Montilivi a 2:15 de la nit després d'empatar al camp del Madrid i del triomf contra el Villarreal. Els de Michel Sánchez buscaran un altre resultat positiu que els apropi a l'objectiu de la salvació. El tècnic madrileny recupera el jove Ricard Artero després de 3 anys sense jugar per les lesions. Girona FM, Pau Villafañe.
El conjunt gironí espera aprofitar la bona dinàmica després de la victòria contra el Villarreal i l'empat al Bernabéu i la mala dinàmica en Lliga del conjunt de Pellegrini, que arriba després de 7 partits sense conèixer la victòria, així com de l'ensopegada d'Europa, per intentar sumar una victòria que seria un pas de gegant cap a la permanència. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, reconeix que han d'aprofitar el bon moment de l'equip.
Un bon moment perquè l'equip en el 2026 està fent les coses bé. Són el tercer equip amb menys gols rebuts. Vol dir que estem fent les coses bé, però hem de continuar perquè el començament de temporada no va ser, bueno, va ser dolent, és la realitat, i per això necessitem agafar aquest 42 punts el més aviat possible.
El conjunt gironí recupera Daily Blin i a Joel Roque i també Artero, que torna a una convocatòria després de mesos lesionat. El partit avui a partir de 9:15 de la nit.
I el Barça rep demà el Celta, serà a 9:15 de la nit en una nova cita en què els blaugrana volen sumar els 3 punts per fer un pas més cap a un nou títol de Lliga. En la prèvia, el tècnic Hansi Flick, que acaba contracte el 2027, ha dit que vol renovar per entrenar l'equip al nou estadi construït, el nou Camp Nou, i amb l'objectiu de guanyar la Champions.
This is my plan, of course.
És el meu pla, sí.
This is,
jo he dit que
this is 100% honest.
Això és 100% honest.
My last,
aquesta serà la meva última etapa a la meva carrera. I per mi, en aquest moment, tinc molt bones sensacions. És així. I sí, vull renovar el meu contracte, però no és ara el moment de parlar-ne perquè tenim un gran objectiu les properes setmanes.
I en bàsquet, setmana decisiva per al Barça Europa amb el primer partit avui a Caixa o Faixa. Els blaugranes juguen al Palau Blaugrana contra l'Estrella Roja al primer partit del play-in a partir de 9:15 del vespre. Els blaugranes buscaran el triomf per continuar vius en aquesta eliminatòria i disputar un segon partit divendres que jugaria a la pista del Panathinaikos o bé del Mònaco. Veurem què succeeix en aquesta Eurolliga de bàsquet. L'Espart Girona ha fitxat la base Laura Cornelius fins a final d'aquest curs. La jugadora neerlandesa de 30 anys ja va vestir la samarreta gironina la temporada 2022-2023. Cornelius arriba procedent del Broni italià.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Sisters cry, slamming doors, blades are flying. I was born into a fractured family. Where work has started a war. Lost my tongue when I spoke my piece, yeah. Grabbed my shirt and bruised my cheek. Said a man had to go toe-to-toe with a boy 13.
Xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.